El portaveu de la presidència de la Comissió Europea ha dit avui que Catalunya, si s'independitza, quedarà fora de la Unió i hauria de demanar una futura incorporació. Aquest nou pronunciament europeu ha marcat en les últimes hores la campanya electoral, que segueix molt polaritzada, sens dubte, precisament per partidaris i contraris a la independència. Segurament una reflexió com la que coneixíem ahir del Cercle d'Economia i que ha generat algunes simpaties en els dos plantejaments és un bon signe d'esperança de cara al necessari diàleg dins i fora de Catalunya després del dia 27 i passi el que passi en una cita amb les urnes que serà, en qualsevol dels casos, històrica. Comencem i desenvoluparem aquesta actualitat on no volem oblidar tampoc el drama dels refugiats. Ens acompanyen Jordi López Camps. No sé si el podem presentar com a jubilat jubilós, sempre. Era bona tarda.
Soc un jubilat jubilós.
Jordi López Camps va ser membre del PSC, va ser director general d'Afers Religiosos, president del patronat de l'Abadia de Montserrat.
De la muntanya, disculpi.
L'abadia és eclesiàstica. No, i actualment és voluntari col·laborador de la candidatura de Junts pel Sí, oi?
Sí, senyor.
Benvingut, senyor López Camps.
Ben trobat.
Com està, després de l'estiu?
Bé. Jo, a fi, com que sóc un jubilat jubilós, és a dir, l'estiu, les vacances, una mica són permanents.
No sé si és jubilat jubilós també el senyor Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, jo també sóc jubilat jubilós, i jubilat en el sentit de júbilo, però en canvi molt actiu. Jo no paro, diguem-ne. És més, mantinc la tesi que a la vida té sentit si tens il·lusions. I, per tant, les il·lusions has de tenir si estàs a la vida activa laboralment, com no, mentre la salut et guanyi, acompanyi, per entendre's. I, per tant, diguem-ne, jo és el que us recomano a tots els companys que conec, que passen amb aquest nou estat de la vida laboral, que és la jubilació, de dir, bueno, però no has de parar de fer coses, al contrari, ara tens la llibertat de fer el que vulguis.
Jo comparteixo igual que l'Ignasi, és a dir, jo tinc més activitat ara que abans, amb l'avantatge que ets tu mateix el que et marques els ritmes.
La pots escollir,
eh? El temps és teu.
Si quan estàs en una feina, doncs et deus el joc de la feina, perquè una empresa, una administració, el que sigui, aquí pots fer-ho tu amb més llibertat.
En qualsevol cas, jubilats i no jubilats són cridats a les urnes el dia 27 i això fa que tots ens sentim, tots vostès se sentin, els qui venen aquí a la taula i tots els oients també se sentin implicats en tot el procés electoral. Bé, algun comentari sobre el que ha passat avui, aquest pronunciament d'un portaveu de la Comissió Europea, de la presidència de la Comissió Europea, Margaritis Skinas, que ha dit que clarament Catalunya, si es converteix en un estat independent, quedaria almenys de moment fora de la Unió.
A mi no m'estranya gens. No m'estranya gens.
Vostè creu que això passaria?
Jo crec que passaria, perquè, diguem-ne, si tens un mínim coneixement de lo que és la Unió Europea, la Unió Europea és unió d'estats. D'estats. I els estats es defensen entre ells i tenen les seves regles del joc. I, per tant, diguem-ne, no apoyen, diguem-ne, qualsevol problema intern dels uns i els altres. Per tant, no sols diguem-ne, la Unió Europea, perquè aquests dies s'han vist la universalització del tema català, amb el sentit de la mundialització, amb el sentit que se n'ha parlat en Cameron, que és de la Unió Europea, però hem parlat el senyor Obama, per entendre, ho dic per la màxima autoritat mundial des del punt de vista de poder. I llavors tots ens diuen, escolti, hi ha cap sorpresa? O és que un es vol fer el sorprès? Com si sentís bufar el vent, diguem-ne, de guerres. Els estats, diguem-ne, són molt poderosos, són molt potents i entre ells es recolzen. I, per tant, abans de, diguem-ne, d'apoyar un procés de secessió, diguem-ne, miren la seva homogeneïtat i, per exemple, els italians miraran, diguem-ne, que no tinguin que no se'ls animin els independentistes del por, i així successivament, i a França pues, no s'animin amb aquest tema pues, els corsos, de Còrsega, el moviment independentista, etcètera. Bé, per tant, diguem-ne, a mi no m'estranya. A mi el que m'estranya és que aquí han volgut fer, diguem-ne, el desentès aquells que diuen que es pot sortir d'Espanya simultàniament a mantenir-se dins de la Unió Europea, perquè, diguem-ne, la gran amenaça, diguem-ne, escolti, doncs vostès estaran fora i s'han de posar a la llista, que és el que s'han dit, a la cua, i allà, doncs, a demanar i a veure quan els hi toqui el torn.
Senyor López Camps, com ho veu vostè?
Petita observació. Bé, jo suposo que contínuament anirem discrepant del meu bon amic, Ignasi, eh? És a dir, sí, sobretot hi ha una relació personal plena d'afecte, però que, bueno, que tenim unes discrepàncies. I jo penso que això és l'encert i la vàlua de la societat madura, com és la societat catalana, que al moment és difícil i que cadascú es va posicionant amb visions diferents. A mi em sorprèn ara que des del govern de Madrid es anava i s'ha anat insistint que aquestes eleccions del 27 de setembre eren unes eleccions a un Parlament, eren unes eleccions autonòmiques com les anteriors, i fan exactament el contrari en direcció de poder demostrar, evidenciar que el plebiscit, si va i apunta cap a la independència, està condenat al fracàs. Totes les senyals que venen de la, com ara repassava l'Ignasi, de la política internacional, doncs apunta que el govern espanyol s'ha mogut, va movent les seves peces d'influència per aconseguir que l'Obama, altres estats, la Unió Europea es posicioni en contra d'algú que el 27 de setembre una part de catalans hem demanat que sigui unes votacions plebiscitàries. A mi em sorprèn que hi ha una cosa que a mi em provoca aquesta sorpresa, és dir, la ciutadania europea ara la tenim, nosaltres som ciutadans europeus, de la mateixa manera que nosaltres en aquests moments som ciutadans de l'estat espanyol, a part de que siguem catalans, que en el moment que hi hagués un procés cap a la independència, no sé per què aquesta ciutadania europea es perd. És a dir, no entenc, i suposo que aquí hi ha una discussió que, més enllà de les simpaties ideològiques, és més jurídica. És a dir, de quina mesura el fet de que jo sigui ara ciutadà europeu, per una decisió que col·lectivament es pugui prendre, es pugui perdre aquesta dimensió de ciutadania europea. I la tercera consideració és de que, evidentment, la Unió Europea ha entrat en campanya electoral en les nostres eleccions fent aquestes afirmacions, que no són unes declaracions qualsevol, ni és qualsevol qui les fa, no és qualsevol el moment en què les fa, però, clar, a mi en aquests moments la Unió Europea m'està plantejant alguns seriosos interrogants. No és que sigui euroescèptic, al contrari. Penso que cal ser més europeus que mai, però veient la incapacitat que té la Unió Europea de resoldre el drama dels refugiats, doncs em qüestiona moltes de les coses d'aquesta Unió que han construït. Bé, dit això, com una nota a peu de pàgina per situar. I després, que clar, m'hauria agradat que, com Déu va descansar el setè dia, en el setè dia de la campanya electoral, els de la Unió Europea haguessin callat.
Bé, doncs avui oferim als oients aquestes dues visions sobre el que és la Unió Europea. En tot cas, podem parlar-ne també sobre el moment que viu la Unió. Potser una cosa és el que pugui passar amb Catalunya després d'aquest procés i una altra cosa és la Unió Europea, que segur que té aspectes criticables o aspectes millorables, i potser en això estaríem d'acord tots dos, més enllà de les discrepàncies.
Jo sóc europeista convençut des de fa molts anys. I també voldria manifestar el meu apreci amb en Jordi López Camps. Diguem-li que coincidem, jo crec, que moltes coses, però en aquest tema segurament el valorem, diguem-li, de forma diferent, amb el màxim respecte, diguem-li, de la pluralitat. Jo només li voldria contestar que els catalans som ciutadans europeus en tant en quant hem entrat del bracet de la mà de la Unió Europea. Diguem-li, això no es pot perdre de vista, per entendre'ns. Ens pot agradar o no es pot agradar, això és un altre tema. Diguem-li. I per tant, diguem-li, si tu et despenges de la societat, doncs miri, diguem-li, el qui pesa és la societat gran, per entendre'ns, l'Estat. Perquè el problema és que s'ha volgut donar o posar un pols en un estat molt poderós amb molt poca força. El problema és que, diguem-ne, ni la majoria dels ciutadans de Catalunya apoyen aquest pols. Està clar, diguem-ne, un canvi estructural tan profund com és, diguem-ne, sortir de l'Estat, quan el mateix Estatut de Catalunya diu que per modificar, diguem, la llei electoral, per aprovar la llei electoral i qüestions estructurals es necessiten les dues terceres parts dels diputats, i en canvi aquí, diguem-ne, amb menys dels ciutadans de Catalunya que ho apoyin, diguem-ne, es vol fer una cosa que, diguem-ne, que resulta de tipus traumàtic. I jo no tinc... Escolti, jo no estic per definició contra la independència, jo estic contra la independència a qualsevol preu, que és el que s'està plantejant aquí. Mm-hmm. Independència a qualsevol preu, a qualsevol cost. I aquí em sembla que ens han passat.
Potser aquí la diferència és que hi ha algunes persones que, en defensa de la identitat de Catalunya i de la possibilitat de decidir des de Catalunya el propi futur, veuen millor la independència ara ja... Això és el que representa Junts pel Sí i moltes persones que hi donen suport.
Tampoc Junts pel Sí planteja la independència ja. Planteja iniciar un procés en el qual hi ha un referèndum, hi ha un procés constituent. És a dir, no és un acte celebrat. És a dir, jo penso que l'Ignasi té raó quan afirma que hi ha una part de catalans. El problema és que no sabem quina part de catalans és, perquè això només es pot saber fent un referèndum, i l'Estat espanyol no ha deixat fent un referèndum. I és evident que unes eleccions parlamentàries reconvertides com un sucedani d'un referèndum, que són les plebiscitàries, té els seus inconvenients, no es poden comptar vots, sinó s'han de comptar escons per la naturalesa de les eleccions i pel tipus de llei electoral que tenim aquí a Catalunya. Doncs bé, la manera més fàcil de resoldre aquesta mena d'atzucat és deixant fer un referèndum. La claretat en el procés és poder votar. Jo personalment m'agradaria poder votar en un referèndum i no fer servir aquesta via sucedània que és les plebiscitàries, però és que no es deixen fer el referèndum.
Sí, jo estic d'acord. Jo sóc partidari que es pugui fer un referèndum, que els catalans poguéssim expressar la nostra voluntat sobre quin pugui ser el nostre futur, diguem-ne, el marc polític, diguem-ne, mitjançant un referèndum, que és una forma neta i pura, diguem-ne, d'expressar-se d'això. Jo el que em sembla que és una certa estafa és prometre, com fan els Junts pel Sí, diguem-ne, de que farem un referèndum d'aquí 18 mesos, com ara d'això, quan no s'ha pogut fer ara... Si no s'ha pogut fer ara, no l'han deixat fer, tampoc el deixaran fer d'aquí 18 mesos. O sigui, per tant, trobo que és una enganyifa, vull dir, perquè parlo tot això al marge de la legalitat, si parlem al marge que no estigui convengut amb l'Estat. Per què no s'ha fet el referèndum ara? Perquè amb el referèndum, actualment el Parlament català té majoria de vots, només de CiU i Esquerra, sense comptar els tres del CUP, el que sigui d'això, per tirar endavant, o sigui, tenen majoria parlamentària, per entendre'ns. En canvi, diguem-ne, no se n'han sortit, per entendre'ns. És que se n'han de sortir d'aquí un temps, si segurament a la millor tinguin menys vots, fins i tot, o els mateixos vots, escons, que no vots de ciutadans. Em sembla, diguem, per tant, és prometre algo que és la fantasia.
Bueno, seria fantasia en el cas de que fossin promeses sense una base. Jo penso que en aquests 18 mesos el que s'ha d'aconseguir és ampliar la xarxa de suport que en aquests moments Catalunya pugui tenir en relació, un cop expressat amb unes eleccions plebiscitàries del 27 de setembre, en relació a països europeus. És a dir, jo diria que aquí ha d'haver-hi un treball important del govern, de la majoria parlamentària que estigui per la independència, per aconseguir crear una massa crítica a fora que pressioni per aconseguir que aquest referèndum es pugui fer. És evident, si d'aquí 18 mesos doncs, tot està tancat, les portes segueixen tancades, doncs s'haurà de plantejar tot un altre escenari. No oblidem que hi ha unes eleccions generals en aquest país a finals d'any. També, o sigui, pot canviar una conjuntura a nivell de l'Estat espanyol que pugui ser favorable, ser sensible a lo que jo diria que ens podem trobar tranquil·lament.
Amb això estic d'acord.
Tranquil·lament l'Ignasi i jo.
Les eleccions generals espanyoles poden canviar l'espectre, l'arquitectura, diguem-ne, de les diferents forces polítiques de l'Estat. I pot ser que en comptes de la majoria absoluta del PP, que estic segur que no la tindrà, doncs hi haurà, diguem-ne, més interlocutors i pugui haver-hi més sensibilitat, sense posar-hi excés de confiança, però bueno, pot ser un inici, diguem-ne, de canvi, de de predisposició de canvi.
I que en qualsevol conjuntura...
Però deixi'm no, això.
Acabo,
Ignasi, ah, va bé.
No segueixes tu. Res, molt breu. Que volia dir que tant ell com jo, perquè abans n'hem parlat, abans de començar la tertúlia, estem d'acord que el millor camí per aclarir totes aquestes coses és que la gent pugui expressar la seva opinió. És a dir, el dret a decidir, que la gent pugui decidir com volen que sigui aquesta Catalunya futura, si volen que sigui amb Espanya, en confederals, en independents. És a dir, la gent té dret a poder expressar-se exercint, jo diria que és el que es nega realment, la sobirania al poble català a decidir com vol el seu futur. Això és el que és el que en castellà es diu negar la major, o sigui, neguen la major hipòtesi, que els catalans puguem decidir lliurement i al marge de la resta dels pobles d'Espanya com ens volem relacionar amb el resta dels pobles d'Espanya. Si amb confederats, si federats, si independents, si units o medio pensionistes, com diuen, no? És a dir, però que es reconegui el dret a les persones que viuen a Catalunya com a poble sobirà decidir.
Aquesta és la qüestió que també topa amb la majoria de les interpretacions de la Constitució espanyola. Almenys es pot reformar, potser, la Constitució.
Sí, jo volia fer-li només la puntualització, diguem-li al company Jordi, de que crec que va ser desafortunat la fixació, diguem-li, de les eleccions del 27S. 4 mesos abans de les eleccions generals, quan a les eleccions generals, previsiblement, i això no en dubte tothom, donaran una girada, una volcada,
hi haurà un canvi
de la correlació de forces, hi haurà almenys 4 partits, diguem-ne, importants a nivell de l'Estat, i que, per tant, s'ha acabat la majoria absoluta i arrogant del PP. Per tant, diguem-ne, podien haver esperat, i, diguem-ne, m'entén? Perquè, està clar, el problema és que les reivindicacions nostres, parlo de Catalunya en general, davant del PP majoritari o del PSOE, diguem-ne, que no acaba de trobar el seu lloc, o que no acaba de trobar el seu lloc, no hi ha cap disposició, diguem-ne, a fer cap, diguem-ne, flexibilitat de posicions, cap semioferta o petita ensenyar la poteta, diguem-ne, d'una negociació abans de les eleccions generals, perquè abans de les eleccions generals qualsevol aquell que cedeix es baixa els pantalons, per entendre'ns, parlant en termes, diguem-ne, corrents...
Populars. Bé, doncs, sí, algun comentari
sobre això, senyor López-Camps? En aquesta línia, és a dir, en aquests moments els partits que són d'actuació a l'Estat espanyol, que es van mirant un en el retrovisor a l'altre a veure què fan en relació a veure qui apareix més espanyolista. És a dir, les banderes espanyoles enormes, tothom s'envolta en una reivindicació d'un patriotisme espanyol, que, clar, que això fa difícil en aquests moments un discurs d'enteniment de dir, no, doncs deixem que els catalans decideixin.
O sigui, reblant el clau. Dins d'aquest context, hi va haver un cert moment que el senyor Rajoy, imaginem-se, diguem-ne, va donar a entendre la possibilitat de que es pogués retocar la Constitució per alguna cosa. Se va agafar, de seguit, el PSOE, diguem-ne, amb uns plantejaments més, diguem-ne, més potents, més agosarats, per entendre's, en possible canvi i tal. Però quan va veure una mica la reacció, diguem-ne, que es va produir, el senyor Rajoy es va retirar immediatament del que digo Diego. Es va retirar totalment. O sigui, perquè està clar, era un camí que amb ells els és molt incòmode, perquè això, perquè el seu vol sessió, diguem-ne, els sembla, diguem-ne, afluixar del seu espanyolisme.
Bé, l'escenari que pot sortir de les eleccions i el que ja dibuixa d'alguna manera la campanya, amb uns partits que es presenten amb posicionaments clars sobre el futur de Catalunya i també plantejaments per governar Catalunya, que això també els ciutadans ho valoren, ho veuen. Quina impressió tenen del que pot passar?
Jo la impressió que tinc és que, sigui quin sigui el resultat, la situació serà incerta i imprecisa, perquè no hi haurà majories contundents, crec que totes les enquestes, no perquè ho cregui jo, sinó perquè tota la gran quantitat de les enquestes ens diuen que no hi haurà, diguem-ne, un 6-0, per entendre'ns. I, per tant, diguem-ne, es necessitarà, hi ha diferents escenaris, es necessitarà, Junts pel Sí necessitaran la CUP, diguem-ne, i em diran vostès, la coincidència de programa que hi pugui haver i de model de societat entre Convergència, diguem-ne, i la CUP, que són antisistema, anticapitalistes, tot això. Bueno, per tant, diguem-ne, la capacitat de govern per fer programes de cara a la ciutadania, diguem-ne, ve molt, diguem-ne, enfosquida, per entendre'ns, perquè no hi ha cap homogeneïtat. Per exemple, en qüestions, ara parlo d'això perquè és una emissora, quina és la posició, una emissora, diguem-ne, que té la seva orientació d'això. Sí, sí. Quina és la posició de Junts pel Sí respecte a l'ensenyament religiós? O sobre l'escola concertada. Hi ha posicions radicalment diferents entre els seus components. La posició que té, diguem-ne, Esquerra Republicana, o diguem-ne, o que té el seu cap de llista, que al seu moment, el cap de llista actual...
Va ser eurodiputat d'Iniciativa, sí.
Va ser diputat d'Iniciativa per Catalunya, però a més va acusar el papa, va fer unes declaracions siguent eurodiputat, tractant-lo, em sembla, d'estafador, de, no, ara no recordo això, però molt maltractant-lo.
L'anterior papa, Benet XVI.
El Benet XVI, sí, sí, sí. Això, bueno... Per tant, diguem-ne, la posició és totalment heterogènia, diguem-ne. Llavors, això és un garbuig.
Té alguna resposta al senyor López Camps sobre aquestes preguntes de l'escola concertada, de l'ensenyament de la religió?
En aquests moments, jo diria que la coalició no està baixant en aquests nivells. S'està situant...
És que no es posarien d'acord, clar.
És transversal, és una coalició transversal.
Té un horitzó de 18 mesos, té un horitzó d'encarrilar un camí cap a un procés de la independència, i és evident que aquesta coalició, en el cas de que surti amb majoria d'escons i pugui investir a un president de govern de la Generalitat, haurà de governar, però s'haurà de governar des de el màxim equilibri. Bé, en aquest país, escolti, jo, a la meva passada època que estava en el PSC i que vaig ser director general, es va viure el que era governar amb un tripartit que cada...
Amb diferents sensibilitats.
Sí, sensibilitat seria un eufemisme. És
ja, ja, sempre la fina.
Seria, pues, clar, la sensació de que eren tres governs, amb tres interessos, i que cadascú mirava de fotre el veí tant com pogués i més. Aleshores, jo confio que això no passi, que l'ideal que es pretén és prou poderós i amb prou pes per entusiasmar els acords, però, bueno, que són temps difícils.
I el senyor Ferreres, ja que és militant d'Unió, encara que estigui fora de la primera línia política, veu algunes possibilitats, aquesta nova unió en solitari amb Ramon Espadaler al capdavant? Alguna possibilitat de treure representació parlamentària? Hi ha alguna enquesta que dona algun diputat? Altres no? La majoria no, en aquests moments.
Estic convençut, diguem-ne, que Unió tindrà representació parlamentària i serà una sorpresa. Mirin, ara li explico una anècdota. Avui he anat amb un metge i ahir amb un altre. Qüestions de l'edat. Els dos estaven entusiasmats, diguem-ne, amb l'opció d'Unió. Un em tirava en cara, diu, llàstima que heu tardat temps en trencar. No, i és que, clar, trencar un govern...
Vas a metges que deuen ser militants d'Unió.
No, perquè són els de la mútua que tinc i, per tant, els que em toca, per entendre això, no. I aquesta tarda mateix una senyora directora d'un centre, diguem-ne, d'integració de discapacitats i tal, va telefonar i dir, escolta, trasllada, que la campanya... Que... Això. Jo... I ho dic així, noto cada dia més adhesions, claríssimes. La meva dona em diu, escolta, la veïna tal m'ha dit que si li portem unes paperetes, d'això que... Bueno, o sigui, són símptomes, però símptomes més profuns, per entendre'ns. Jo crec que, diguem-ne, cada vegada més gent ens coneixen. I com que som, diguem-ne, una opció del seny i de la moderació, però que preconitzem la solució dels problemes mitjançant el diàleg, mitjançant la negociació i mitjançant el pacte. Per tant, diguem, i per tant manifestem també la nostra disconformitat amb la situació actual.
Pot ser que una sensibilitat com la d'Unió, sobretot si treu representació parlamentària, pugui fer de pont amb tota aquesta gestió dels resultats electorals, gestió a nivell de diàleg i a nivell de potser de formar govern. El senyor Espadaler fins i tot es tenia la mà a Junts pel Sí el dia que va venir aquí per poder formar potser una coalició de govern si no hi havia majoria absoluta de Junts pel Sí.
Pot fer de pont, diguem-ne, a nivell intern o a nivell amb respecte a Madrid. El que no farà, el que no farem, és, diguem-ne, fer de lacaios de Junts pel Sí. I, per tant, diguem-ne, donar el suport a la independència, perquè, diguem-ne, és un dels elements diferencials profuns. Vostès han fet la seva carta, han jugat, no han guanyat, doncs, escolti, diguem-ne, en tot cas trobem altres comuns denominadors, no aquests que divideixen, o sigui, aquests que redueixen. Nosaltres som partidaris de que hem de trobar elements comuns. I elements comuns eren la capacitat de decidir conjuntament, al màxim dels catalans. No dominem-ne la meitat contra l'altra.
Per tant, Unió tampoc es veu veu fent una coalició amb el PSC, Ciutadans...
No, 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 no. És que nosaltres, el fet de que no recolzem la independència express, per entendre'ns, que és la que vol ja, no vol dir que estiguem en absolut d'acord amb l'estat de coses actual. La disconformitat és total i és profunda, per entendre's. Per
tant,
no farem pinya amb el PP ni amb Ciutadans, etc., perquè aquests són incapaços de plantar-li cara a l'Estat.
Jo penso que el matís que hi ha entre la seva postura, que no és d'ara, sinó que penso que té un gran recorregut, que l'ha expressat molt l'Ignasi, perquè hem parlat, el mateix Duran Lleida, és a dir, Unió... Aquesta Unió està per un model, si no m'equivoco, confederal.
Confederal, sí, sí.
Que això vol dir un matís important en relació al model de la independència no express, és a dir, la independència real amb l'estat espanyol, dos estats que es relacionen. Clar, el tema és que el model confederal, si no m'equivoco, per poder fer confederal, primer has d'estar separat per poder-te confederar. És a dir... la situació de partir d'una realitat i anar a un model confederal, jo ho veig més difícil, però bueno, és un...
Sí, aquest és un argument que s'ha utilitzat per desautoritzar l'opció confederal, dient que això, que primer has de ser independent i llavors has de decidir... Jo crec que no deixa de ser una certa fal·làcia, en el sentit següent. Tu tens avui un estat centralista... Podria ser França o que era Espanya, diguem-ne, abans d'entrar a l'estat de les autonomies. Si aquest estat, per convenciment polític dels seus dirigents, arriba a la conclusió que hi ha, diguem-ne, que ha de modificar-se per donar resposta als desitjos dels seus ciutadans, i diu, escolti, pues jo faré un estat de les autonomies, o jo faré un estat federal, o jo puc fer un estat confederal. O sigui, des de dintre, diguem-ne, si hi ha voluntat política, també pots adoptar una postura que, diguem-ne, doni satisfacció als desitjos dels ciutadans. Per què es pot convertir en un estat federal, un estat central, o en un estat autonòmic? I en el seu moment també hi havia molta resistència. Encara avui hi ha molta gent que voldria eliminar l'estat de les autonomies, perquè el millor seria el centralisme absolut. Sí, no, però, o sigui, això ha de ser necessàriament passant per la independència? Potser sí, potser no.
L'exemple d'eliminar les autonomies... És un exemple també en el sentit que no es pot fer amb la Constitució actual, tampoc, que preveu la creació de nacionalitats i regions com a autònomes.
Sí, però...
Els pots eliminar indirectament, exacte.
A través d'anar centralitzant...
Tallar-li, diguem-ne, amb lleis bases, amb no donant recursos, o sigui, a fer-li l'aniquilació per manca d'oxigen.
Recordem que hi ha un article de la Constitució que també preveu cedir qualsevol competència a les autonomies, és a dir, que la Constitució en aquest sentit és molt flexible.
Article 152 de la Constitució.
152. El 155 és una altra cosa, és el contrari, no? Però el 152 no se'n parla, eh?
Passa que l'Estat és molt reaci de manera espontània a fer el procés de cedir competències. Per exemple, ara...
Potser ho ha fet quan ha hagut de pactar, recordem la sessió dels Mossos, etcètera,
sí,
de competències de trànsit...
Sí, però fent algunes trampes, el tema de trànsit es va haver de... No sé quin tipus de artimanya es va fer per fer possible que passessin aquesta competència. Per exemple, ara, en tot el tema de la gestió dels refugiats, et dones compte que totes les competències en aquest tema el té l'Estat, i qui tindrà els problemes seran els ajuntaments que es trobaran amb els refugiats trucant a les portes de les ciutats. Aleshores, aquí caldria... és revisar aquesta idea de l'estat centralista.
I segurament en cada cas, doncs, amb la gran sensibilitat que requereix a nivell polític el drama dels refugiats, doncs, més flexibilitat encara. Bé, avui parlem en el Mirador i no ens allarguen més amb el tema de les eleccions perquè el temps ens tira a sobre, amb Jordi López Camps, que és voluntari de la candidatura de Junts pel Sí, i també amb Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i militant d'Unió, ho diem, perquè també s'ha posicionat políticament en aquestes eleccions. M'agradaria parlar del drama dels refugiats en aquests minuts que ens queden. Ràdio Estel ha tingut accés avui a unes dades que són esfereïdores. Dels 20 milions de sirians, 20 milions, més de 7 milions són fora a causa de la guerra d'aquests últims 4 anys. Això vol dir més d'una tercera part de la població. I, clar, la Unió Europea demana a Espanya que n'aculli 15.000. 15.000 sobre 7 milions que s'han anat a fora. Sembla una xifra, no diré que ridícula, però molt, molt modesta, no? també podem dir que d'aquests 100 milions, segons les dades a les quals hem tingut accés, hi ha més d'un milió i mig a Turquia, poc més d'un milió al Líban, que és un país molt petit. És a dir, al Líban un terç de la població són sirians en aquests moments. Clar, llavors que la Unió Europea hagi de mostrar aquestes reticències, com a mínim, des del punt de vista d'imatge, és dolent.
Aquí, Ignasi, el tema és de que aquesta realitat d'aquests refugiats estan tots en camps i des de fa alguns anys que estan allà. És a dir, la Unió Europea ha estat ignorant un tema, un problema que estava a les seves portes i estava mirant cap a un altre cantó. Aquesta gent estava allà com a resultat d'un conflicte, que és el conflicte primer, si anem enrere, el 2003, l'invasió d'Iraq, que evolucionarà i es transformarà i donarà origen a aquesta folia de l'Estat Islàmic, que després, en el 2011, en tota la política contra l'Assad, es tradueix en l'exportació de l'Estat Islàmic a Síria, i allò esdevé un règim del terror entre Estat Islàmic i el govern sirià, que pateix aquests 7 milions de persones que fugen dels seus territoris, viuen en camps de refugiats, i que se sabia que aquesta gent es posarien en marxa, també animats per aquesta mena de màfia d'esperança que fa que la gent es mogui. Però, clar, quan Europa s'ha volgut reaccionar, ja era tard. Els tenim aquí i no sabem què fer.
Senyor Ferreres.
Miri, aquest tema realment hi juguen diverses coses. Primer, el concepte d'humanitat, solidaritat humana. Però no sols això. Diguem-ne que això sol ja seria, hauria de ser suficient per moure les consciències, per ajudar, per entendre'ns. Sinó també els tractats internacionals, les disposicions, que diu que els refugiats, i ara estem parlant de refugiats, de gent que fugen de la guerra per la violència, per la persecució política, etc., tenim obligació d'atendre'ls, els països, o sigui, el dret de, diguem-ne, hi ha l'obligació d'atendre els refugiats, i això és tradicional. I per això, doncs, al seu moment, al Líban hi havia un milió i mig de siris, i diguem-ne, a Turquia
no sé quants... I a Turquia més d'un milió i mig, sí, és molt.
Clar, aquí, d'aquest tema, i això feia anys que era, que tenia un país, diguem-ne, amb pocs habitants, com el Líban, que tenia un milió i mig sobre quatre vegades més, em sembla, de població total, sí. Doncs és brutal, per entendre'ns. Aquí no ens n'hem enterat perquè ho teníem lluny. Això és com quan hi ha un drama, diguem-ne, però si sueix a la Xina no ens n'enterem. Ara, diguem-ne, si el drama és, diguem-ne, aquí tocant a prop, llavors ens sensibilitza. Jo aquí voldria destacar el comportament, diguem-ne, de la líder, en aquest aspecte, és la líder, la senyora Merkel. Ho dic perquè la senyora Merkel, diguem-ne, ha ajudat, no és que s'hagi resolt ja la totalitat del tema, però ha desbloquejat el tema, perquè el tema inicialment era d'un tancament de tots els països de la Unió Europea que no volien refugiats.
Ha afrontat la qüestió amb molta generositat.
I a més ha dit
que... Amb un lideratge europeu.
Exacte, exercint de líder. I dient que, si no recordo malament, no sé quants mil, em sembla que són 800.000 refugiats que té la capacitat el país de rebre'ls d'això. Per tant, això, diguem-ne, està clar. Després parles aquí de 15.000 les quotes, sembla, diguem-ne, miserable. Jo ja entenc que els països, diguem-ne, concrets, aquells que tenen molt atur, doncs els hi faci reticència, diu, perquè com els col·locaré? Perquè, diguem-ne, amb aquesta gent s'ha de practicar dues coses, i això ho fa més difícil. Una cosa és l'acollida, i l'altra la integració. Una cosa és que vinguin a l'acollida, doncs, un saharian s'ha passat una setmana de vacances, diguem-ne, però després se'n tornen a Tinduf, i l'altre és que es quedin aquí. I quedar aquí vol dir integrar-los, vol dir educació, vol dir escoles, vol dir habitatge, vol dir trobar-los feina, etc. Per tant, és molt més complicat, s'ha d'agafar responsablement. Però, diguem-ne, aquí això posarà a prova, diguem-ne, la capacitat de la Unió Europea de ser, diguem-ne, un cert exemple a nivell mundial.
I dintre de les dificultats i les reticències tenim l'exemple d'Hongria. El primer ministre d'aquest país, doncs, ha donat mala imatge. No sabem si pot tenir les seves raons per dir segons què, però ha donat mala imatge. I el govern de Croàcia, que avui anuncia que no pot rebre més refugiats, que l'espai és limitat. També s'ha d'entendre, potser.
El comportament del primer ministre hongarès era per expulsar Hongria de la Unió Europea per antidemocràtics. un comportament totalment feixista. Bueno, que és el que és règim que té Hongria en aquests moments.
Sí, 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 membre de la Unió Europea, malaurat.
El règim és molt autoritari, diguem-ne, ja fa temps, diguem-ne, tenia una política molt reticent amb la immigració en general.
Una altra cosa és Croàcia, que demana ajuda perquè es desborda, no? Però això és més lògic. Potser són els dos exemples de dificultats.
Hongria no els deixa passar, llavors van cap a Croàcia. Llavors Croàcia es veu desbordat.
Ho deixem aquí. Anunciem que demà, poc després d'un quart de nou del matí, serà aquí en directe Àngel Miret, el nou coordinador de l'ajuda als refugiats a Catalunya, i també a la tarda, a 2:15, a l'Espai Mons Sense Fronteres. Gràcies, senyor Ferrera, senyor López Camps. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.